Museofònics, amb Damià Amorós.
Hola i benvinguts a un nou Museofònics, un nou capítol d'aquest programa de ràdio, d'Els Plug FM Ràdio, on el que pretenem és entrevistar, és parlar, conversar amb gent que es dedica al món dels museus, del patrimoni, avui en el món dels arxius, i comencem.
Estàs escoltant Museofònics, amb Damià Amorós.
Els deia que comencem i sempre diem la mateixa pregunta a l'entrevistat que canvia cada setmana, cada dues setmanes. A Natàlia Vila, qui ets?
Doncs sóc una historiadora natural de Sant Cugat del Vallès, però molt vinculada a la ciutat de Cervera. Vaig estudiar història, vaig començar l'any 2014 a la carrera i allà vaig conèixer Lluís, que és la meva parella, que és un cerverí. I a través d'alguns treballs de la carrera i tot plegat vaig entrar dins del món del que és la Universitat de Cervera i el segle XVIII. Sí. I després d'acabar la carrera ja vaig fer un màster i tot i m'he especialitzat en la història de la impremta de la Universitat de Cervera.
Clar, potser algun dels nostres oients dirà, a veure, és una noia de Sant Cugat, que estudia història i s'especialitza en una cosa tan concreta que és la impremta d'una universitat. No? Clar, no sé si ens pots fer 5 cèntims de dir, escolta, com comences des de la història, quin és la vinculació, passió, allò que et condueix a fer història i com és aquest procés d'arribar a convertir-te. No, és la tesi doctoral, no? El fet de...
Sí, exacte. Això m'ho hem saltat.
Ai, perdó, de Cervera.
Sí. És una tesi. Doncs, tot va començar, en veritat, quan jo feia segon d'ESO, que és quan vaig veure que la història era la meva passió.
Segon d'ESO, eh? Parlem de 14-15 anys?
Sí, 14-15 anys.
Ojo,
Vinc d'una família que tothom ha estudiat dret. I s'esperava de mi haver estudiat dret, també. Però, clar, jo, a mi em va tirar més la passió. Van intentar tirar-me enrere, em van dir, escolta, sí, pots estudiar dret i especialitzar-te. Però no va ser així. Llavors, sí, vaig seguir el meu camí i fins que vaig començar a història i realment va ser el meu i em va agradar molt. Llavors, abans d'interessar-me en el que és Cervera, em vaig interessar en una altra cosa, és que a mi m'agraden molt els llibres. Però no tant els llibres per llegir, que sí que m'agrada, sinó els llibres com a element físic i que es comercia i es ven.
Més la bibliofília, doncs.
Exacte. I la producció del llibre. Tot això sempre m'havia atret molt. Llavors vaig veure, a mesura que estudia història, que existia una branca dins de la història cultural, que era la història del llibre, sí, que s'especialitzava tant, per exemple, el que és la bibliografia, el que llegia la gent i tot això, però també el que és la producció i la impremta. Sí. Clar, també vaig començar la carrera pensant que m'especialitzaria en història contemporània perquè és el que sempre havia fet. Però després vaig veure que m'agradava molt això de tocar paper, manuscrit i tot. Llavors també vaig anar cap a l'època moderna.
Clar.
I finalment va arribar a les meves mans un epistolari publicat a principis del 20, però que són unes cartes del segle XVIII d'un catedràtic de Cervera que es deia Josep Finestres, que precisament va estar també molt vinculat a la impremta. I entre Lluís i tot això doncs va sortir el tema. I després, l'última de totes, va ser que la documentació de Cervera s'ha conservat a l'arxiu de la Universitat de Barcelona.
Sí.
Perquè és com el descendent de Cervera. Clar, els que estan estudiant a la UB no ho saben, potser, però realment ells són la Universitat de Cervera traslladada de Barcelona perquè mai es va suprimir la Universitat de Cervera, només es va traslladar a Barcelona. Llavors, allà també va arribar l'arxiu i hi ha bastants lligalls que tracten sobre la impremta, que hi ha documentació comptable i tot. Tots els informes que van fer i tal. I aquest és com el corpus bàsic i més principal de la meva tesi.
Clar, és el fet que entenem que et provoca que aquest recorregut, no? aquesta anada i vinguda, aquesta topada amb coses, que provoqui que tu arribis a això, plantejar-te fer una tesi. Clar, no sé si ens pots fer 5 cèntims del que significa una tesi tan concreta sobre una temàtica tan concreta i després parlem això. Dèiem als estudiants al principi que parlem de museus, però sobretot d'arxius. potser no tant, és a dir, i te la faré després aquesta pregunta. Això de estar a la tesi, quina és la qüestió de la impremta i com aportaràs coneixement, com et mous per aquest entorn, clar, i en què hi ha un arxiu a la UB, que és el de la Universitat de Cervera.
Mira, el que és interessant de la tesi realment és la documentació, perquè, clar, si bé de les impremtes sempre s'ha conservat el que són els llibres,
sí.
El que és la documentació sobre com es gestionava una impremta i com s'administrava, això no s'acostuma a conservar, perquè és documentació particular que, a mesura que va passant d'una generació a l'altra, d'una família, doncs es perd, perquè o no li troben interès o així. De vegades, per exemple, els papers o comptabilitat acabaven dins de les cobertes de la governació dels llibres, perquè eren papers que al cap d'un temps perdien importància.
Sí.
Però la impremta de Cervera, el fet que sigui una impremta institucional, una institució que té el seu propi arxiu i que intenta preservar la documentació, ha permès que arribi fins als nostres dies. I, per tant, el que és interessant és poder agafar aquesta documentació quotidiana, analitzar-la i que es vegi també com funcionava aquest negoci.
Clar, és a dir, potser el que trobarem amb la teva tesi no és tant allò que s'ha publicat, la temàtica, les edicions, que també, sinó dir, ostres, l'impremta era aquest món i el món de l'impremta, no?
Exacte, era un negoci, al cap i a la fi, i és un negoci que realment no s'ha acabat tan... Clar, el que ens ha arribat a nosaltres no és el que realment era. És a dir, nosaltres ens ha arribat sobretot llibres sí. que s'han conservat. Però les impremtes, a l'època, funcionaven més com una copisteria. És a dir, que sobretot imprimen coses...
Clar, trenquem un altre mite, doncs, no?
Coses que no s'han conservat. Clar, això, només amb els que té de registre físic els llibres, no ho pots saber, però si analitzes com funcionava, què imprimia i tot, a partir de la documentació te n'adones
d'aquests
petits detalls.
Clar, jo una de les preguntes que et volia fer quan estem ja en matèria era aquesta de dir, escolta'm, parlem d'impremta, però no de biblioteca, sinó d'arxiu. I suposo que aquesta és una gran resposta, no? Dir, escolta, el que anem a fer és entrar a la mateixa impremta a través dels seus documents, però no públics, sinó privats.
Exacte. I això també és la gràcia. Clar, és que les coses que són així públiques potser no són tan sobrevalorades al final. Mm. Però això sí, també una part de la meva tesi consisteix en conservar, mirar els llibres, perquè clar, els llibres també et diuen molta cosa de com funcionava una impremta. Per exemple, un llibre té imatges, i aquestes imatges normalment estan fetes a partir d'un motlle de fusta que és xilogràfic, una làmina xilogràfica.
Sí.
Aquestes estan gravades sobre fusta i es feien amb un buril, i són úniques i repetibles. Llavors, cada impremta tenia les seves pròpies imatges i es pot identificar on s'ha imprès un imprès a partir de les imatges. Llavors, pots conèixer quin material tenia aquesta impremta, també és com un ús quotidià.
Clar, jo crec que hi ha un element que és molt interessant i mediàtic, per dir-ho així, és quan has fet a xarxes un fil de les falsificacions. Jo crec que aquí obres un altre meló molt interessant, que són, igual que en la numismàtica i en molts altres camps, les falsificacions d'època.
Exacte, sí.
Ah, però no sé si pots obrir allò, destrossar el meló pels nostres oients, perquè realment ui, és una cosa molt interessant.
Doncs mira, et faig 5 cèntims d'això. La Universitat de Cervera, una de les coses que tenia, clar, no he explicat la Universitat de Cervera per què es va fundar. Es va fundar perquè Cervera va ser filla de Felip V de la Guerra de Successió i es van suprimir les 7 universitats que hi havia a Catalunya. Es va fundar una universitat única que centralitzava la resta que hi havia abans a una ciutat que no tenia tradició universitària prèvia, que és Cervera. Llavors, per poder finançar-se aquesta institució, se li va donar molts privilegis. I un d'ells era el monopoli per imprimir llibres d'ensenyament. És a dir, les cartilles que es feien servir per aprendre a l'abecedari, o els sants per aprendre a llegir, o llibres de llatinitat, com els d'Antonio de Nebrija. Tots aquests eren monopoli de Cervera i eren molt utilitzats, la demanda era recurrent, cada any s'han comprovat molts, i això era, en principi, una font d'ingressos brutal per la universitat. Mm. Llavors, el que passa és que els antics impressors que s'encarregaven d'imprimir aquests llibres que estaven ara monopolitzats no van voler perdre aquest negoci tan rendible que era imprimir aquests llibres. Llavors, el que van fer van ser seguir imprimint-los, però fent-los passar per llibres de Cervera. I això són les falsificacions d'època. Llavors, vaig trobar el sistema d'identificar aquestes falsificacions amb el que us he explicat abans de conèixer el material del taller. Tot el que no era material del taller ho considero una falsificació, perquè són imatges, a vegades també és perquè anava molta pitjor qualitat a l'imprès i tot. Però he trobat el sistema per identificar quins són legals i quins no. Mm-hmm. I al final els que són il·legals representen gairebé un 40%, que són unes xifres molt altes. S'ha conservat.
Clar, és a dir, estem davant d'uns documents d'època, és a dir, si toquem el paper veurem que és antic, que té 300 anys, tomba i que gira, i clar, que estan fets al mateix moment, però poden estar fets a Barcelona, per exemple, no? Perquè és una cosa que dius tu molt interessant. Es funda la Universitat de Cervera, no entrarem si al Port de Mar, si al Port de Muntanya o al Sumpsum Corda, però clar, Cervera s'adota en aquell moment a la capital de la Segarra, que hem d'entendre que era encara més aïllat del que és ara, si és un lloc isolat, en aquella època ho seria molt més, se la dota d'un ecosistema estudiantil del segle XVIII, que perdura fins al XIX, no? Jaume Balmes, el general Prim, tants il·lustres que transiten per allà. La funció de l'impremta arribava també com als seus alumnes més enllà de la ciutat, és a dir, era una impremta que, a més de la Segarra o de la Conca o de l'Urgell, tenia una presència també important al país?
Sí, oi tant. Mira, en el moment que es va fundar la universitat i més o menys també la impremta va trigar uns anys a funcionar. Sí. Va ser a partir de 1721 quan la universitat es va fundar en 1717. Sí. Doncs en aquell moment només hi havia quatre ciutats en impremta a Catalunya. Hi havia Barcelona, que acaparava totes les impremtes, gairebé totes les impremtes del Principat, eren més o menys 12. Hi havia Girona, que durant el segle XVIII en va tenir 3. Una altra era Manresa. I crec que és tant, perquè Lleida i Tarragona no en tenia, o sigui, 3, i hem de Cervera 4.
Clar,
llavors,
sí, sí, digues.
Cervera el que va fer va ser també rebre molts encàrrecs de les poblacions del voltant, però també de Lleida i també de Tarragona. En va rebre de molts llocs i imprimia a tothom que li feia encàrrecs.
Clar, perquè és això, no? És a dir, una espècie com de monopoli, fins i tot igual que s'establia a la universitat metropolitzada Cervera. Entenc que el fet de tenir una impremta també era el fet de tenir una transmissió del coneixement. Ara, a dia d'avui, qui té internet, qui està al cas del que està passant al món, el tenir una impremta servia també per donar aquests coneixements. Suposo que fins i tot la mateixa és novetat de la universitat, no? El fet de tenir una màquina, un lloc on es podia escriure, traspassar idees, provocava que el coneixement que es generalitza de Cervera arribés a estar també a nivell de país.
Sí, però jo crec que tampoc és que sigui com l'element primordial, perquè al final l'empremta se la veia com un negoci.
Sí.
I una manera de facilitar-te la vida. Com he dit abans, els llibres no eren el principal producte de les impremtes, sinó que eren els impresos menors, els bitlletes, els formularis, tot plegat. La universitat es troba, va imprimir pocs llibres, la majoria dels que va imprimir van ser els del seu monopoli. Però sí que també va imprimir alguns llibres per professors i d'estudiants. Clar, els estudiants també presentaven tesis en aquella època fent el que ara consideren TFG i el que deien conclusions acadèmiques i també les imprimien i era una manera com de difondre-ho. Però els llibres que se'n diuen coneixement, de difondre idees, com si fossin articles acadèmics ara mateix, realment va ser pocs. Era tot molt casolat, també t'ho he de dir.
Bueno, era més pel fet de ser una universitat relativament nova, no? Potser també. No hem d'entendre que era una Alcalà, una Salamanca, sinó que era un bolet que s'havia creat de nou, que la universitat havien estat això, Girona, Lleida, Tarragona, els estudis generals, no eren?
Sí, al final també la població universitària de l'època era molt reduïda en proporció del que hi havia en aquell moment a Catalunya.
I tornant amb això que dèiem del món intern de l'impremta, hi ha una cosa que em fascina. Quan veig que s'imprimeix un paper, unes quantitats, unes tintes, suposo que això t'ho deus trobar molt, no? Receptes de tinta, un compra de paper, és a dir, aquesta deu ser un element que conforme aquesta espècie com de món de l'impremta cerverina.
Sí, de fet, la documentació que consulto permet conèixer d'on venia el paper, com es fabricava la tinta. Llavors veus, per exemple, que per fabricar la tinta necessitaven sobretot vernís i el que se'n deia també peix, que era com ollin, no sé com era
el català. Carbonet o coses d'aquestes?
Sí, és com una resina socarrimada. Hosti. Llavors això es posava com dins d'una olla que havia de fer-se sempre a l'exterior perquè era una mica tòxic i feia molt mal, era inflamable, o sigui que podia explotar.
Divertit, doncs,
no? Sí. També li demanàvem, per exemple, llana i el que se'n diu cuir per cobrir-ho, perquè per esparcir la tinta feien servir com unes bales que picaven, llavors ho fabricaven amb això. També veus el paper que ve, sobretot ve de Capellades, que és una zona coneguda precisament pel paper, però també ve de la zona d'Olot, que també hi havia molta energia, molts rius que podien proporcionar energia hidràulica. El paper no es feia en aquell moment amb fibres vegetals com ara, sinó que es feia a partir de draps vells.
Sí, de tela, no? De tela. Que potser és aquest paper. Jo m'impressioné molt quan d'un dia vaig, per xarxes, vaig compartir un document que tenia a l'abast i em va impressionar, no? Veure que deies, hòstia, aquesta peça no l'havia vist mai, no sé què. Impressiona i agafes un paper, un llibre de fa un any o, mira, aquí en tinc un que ha estat imprès, a veure si ho trobo, no sé, aquest mes de març i tot, i veus, mira, el març del 23, i veus un gramatge, veus no sé què, i agafes aquest document era uns gotjos de Sant Magí, impresos a Cervera el 1731, diria, i tocaves aquell paper, veies la qualitat de la textura del paper, d'aquella
forma. Pot dir-ho d'aquí, no? Sí, sí. Anem
I ara veiem uns papers grogosos, en aquella època, ostres, això es nota, no? I potser això també et va atraure tu cap a l'objecte del llibre i no en aquelles lectures que podien ser tema religiós o tema filosòfic, no?
Clar, sí. No, a veure, els llibres a mi m'agraden com a element físic que es pot vendre i comprar. Clar, també podria haver agafat els llibres que s'imprimia a l'empremta de Cervera i dir, mira, s'imprimia tal cosa, aquests temes, una cosa més quantitativa que impliqués llegir els llibres i entendre'ls i tot. Però no ho veia necessari, sobretot perquè jo sempre ho he mirat com si fos com un negoci, que és el cap i la fi que m'interessa, com un element comercial.
Clar, i potser és allò que pensem poc. Escolta, Natàlia, dius que quede l'arxiu, que l'arxiu està, existeix, però si ara diguéssim, hosti, anem a Cervera i veuríem l'edifici de la universitat, però què trobaríem de l'impremta?
Podríem trobar alguna cosa que ha quedat, hi ha algunes caixes de l'antiga universitat.
Sí.
Alguna cosa que segurament en el moment que es va fer el trasllat, algun veí devia robar i s'havia quedat. I jo he fet servir també, sobretot, documentació notarial. Perquè, clar, òbviament els impressors i llibreters eren persones que de tant en tant havien d'anar a notari, potser perquè es casaven, potser perquè havien de comprar una casa o vendre-la, tenien algun deute. Llavors, així he pogut resseguir-los una mica la seva vida i poder reconstruir també la seva trajectòria.
I trobem la seva física de l'impremta? Trobem un lloc on sabem que allà s'elaborava aquestes impressions?
L'impremta va tenir diverses ubicacions. Va estar dins de cases particulars, amb què es pagava el lloguer, va estar una època dins de la universitat en una de les torres, però es veu que hi entrava la pluja i això anava malament pel paper perquè es feia molt bé. I després, quan van veure que no podien posar-lo en cap altre lloc, van decidir construir una casa.
Sí.
Una casa al costat de la universitat, que encara segueix en peus, és l'actual Consell Comarcal de la Segarra, i aquell és el lloc de l'antiga impremta. Ara està molt modernitzat, la façana antiga s'ha integrat en un edifici més nou, així. Però és el que queda de l'impremta.
Clar, és que...
La placa, òbviament.
No, i és així, no? Però quan dediquem una tesi, un article, una publicació, en una cosa que han passat 300 anys, potser una forma d'arribar-hi és a través del que s'ha produït, però també a través del que queda a l'espai urbà, no? Crec que moltes vegades ens despistem d'això.
Tu quan arribes a Cervera veus un edifici desproporcionadament enorme, que és la universitat, però a més hi ha altres edificis vinculats a la universitat de l'època. Per exemple, hi ha els antics col·legis majors estan dempeus encara i no hi ha cap placa. Haurien de fer algun recorregut o alguna cosa perquè la persona, el turista que anés allà per veure precisament la universitat, pogués entendre el seu passat universitari i tot el que ha quedat d'això.
Bueno, mira, ja tenim el titular del programa, que és que Cervera necessita la seva ruta universitària.
Sí,
això es necessita. No, i és veritat perquè tu passeges pel carrer Major de Cervera i no us sembla que hagi estat una població que hagi tingut la importància dins del món acadèmic del segle XIX, no? Perquè la universitat torna a Barcelona al 1800, com has dit?
1842.
Ah, després de la desamortització, i potser per això la biblioteca també es nodreix, la de la UB, d'aquests fons desamortitzats.
Clar, la biblioteca de l'UB, a part de tenir els fons heretics convents de amortitzats, també, com he dit al principi, la Universitat de Barcelona és l'antiga universitat de Cervera traslladada a Barcelona. I Barcelona, sí, sí. A banda de l'arxiu, va ser la biblioteca, va ser el primer fons inicial que va tenir la universitat. Tot i que la biblioteca de Cervera tampoc és que estigués massa poblada de llibres.
Era una sola sala, no? Crec recordar, dins de...
Era una sola sala, però tenia només uns 5.000 volums aproximadament, a l'època que va tenir més, i això és molt poc si ho comparem amb altres universitats. I fins i tot convents, deia, en aquella època.
Hi havia convents amb llocs més remots, amb molts més llibres, no? Sí, sempre. Escolta'm, Natàlia, estem a punt d'arribar al final d'aquest Museu Fònics d'avui, de dissabte. Em fa por preguntar-te què em recomanaràs, perquè potser em recomanaràs una Cervera, i això està bé, però no sé si de cop diràs, sorprengui i aneu a Sant Cugat. No ho sé, tot teu.
Aquest t'haig de recomanar, perdó, un museu.
El que vulguis, un lloc, un espai.
Vale.
Si vols un llibre, perquè arriba un punt ara que estem a les portes de Sant Jordi, el que et vingui de gust.
M'han avisat que em demanaries que recomanés un museu i el portava pensat.
Ah, doncs pues un museu, clar que sí, per favor. I serà el de Capellades?
No. M'agrada molt el Museu del Paper de Capellades. M'agrada molt, és el meu museu preferit de Catalunya. Sobretot si fas el taller que et fas el teu propi paper com es feia a l'època, perquè és que a més et posen en funcionament les màquines i veus com funcionava tot, i és molt didàctic. M'agrada molt.
Ostres, doncs, Natàlia, gràcies per aquesta recomanació que fem als nostres oients. I escolta'm, gràcies a tu per aquesta estona i per haver-nos fet això, apropar i aflorar aquesta realitat privada de l'impremta de Cervera.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies també a tots els nostres oients que saben que poden recuperar aquest i tota la resta de museofònics a la web de l'Espluga FM Ràdio. Gràcies!